El gall del monestir.
Temps per a la tertúlia al gall del monestir, avui en companyia de Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia.
Maria Sansa, bon dia.
Bona hora.
Domènec Miquel, bon dia.
Bon dia.
Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bona hora.
Remullat i fresquet avui, eh?
Sí, però he pogut arribar amb moto, jo és allò que...
Però fresqueta no gaire,
no.
No? Doncs feia una miqueta de passava una mica d'aire, que es notava més fresquet després de la pluja de primera hora d'aquest matí. Bé, sembla que ploure, ja diu el refrany, que mai no plou a gust de ningú. I si mirem el panorama general, sembla que és ben bé així. Però si us sembla, avui comencem fixant-nos en la ciutat. Avui us proposava parlar, no sé si ho havíem tocat algun altre dia, parlar de seguretat en la tertúlia dels dijous, no era potser amb vosaltres. Doncs aprofitem que aquesta setmana es va hi va haver junta local de seguretat, i un dels titulars que ens va deixar aquesta junta és que els robatoris amb força a domicilis de Sant Cugat han augmentat un 50% en un any, una dada prou significativa i que ha provocat que es creï un, diguem, un dispositiu especial, un patrullatge que diuen dirigit i vigilància estàtica en els punts que s'han identificat com a crítics. Són robatoris amb força que no impliquen violència contra les persones. Però vaja, que aquest augment jo crec que és un augment que cal valorar. Opinions?
Començo jo, si vols. A veure, jo crec que Sant Cugat, no d'ara, jo no sé si la Junta Local de Seguretat s'havia reunit gaire sovint, però la policia municipal mateix t'ho pot dir, robatoris al Mercadillo n'hi ha hagut sempre, robatoris als pisos del voltant del mercat del dijous sempre n'hi ha hagut, però a més hi ha un altre tipus de robatoris, que jo que vaig sovint a un supermercat gran, en el supermercat surten moltes senyores que els hi han robat el billetero. Quasi cada dia en trobes alguna que li han robat. Però també és veritat que si tu ara passeges pel carrer, avui plou però no hi ha gaire gent, però veus un cert descuit amb què la gent porta els monederos. O en el supermercat se'l deixen en el carro de la compra i van a buscar no sé què en una altra banda. Per tant, és quasi una provocació, jo diria, el que s'està fent en molts casos. Hi ha d'haver més vigilància, segurament, però també hi ha d'haver més atenció per part de la ciutadania, jo diria.
Jo la impressió que tinc és que la Junta Local de Seguretat des dels principis del Joan Eimeric no s'havia reunit mai. No sé per què, no sé si és que no interessava.
Ni la de Sant Cugat ni la de Catalunya,
Sí, sí, però no sé si és que no interessava, si és que les policies potser no es podien entendre bé, si és que... no sé per què no es reunia i em fa la impressió de que és pràcticament obligatori.
És obligatori.
És
obligatori per llei de la Generalitat.
Sí. Però en canvi no es reunien, per tant, primera cosa, celebro que s'hagi reunit la Junta Local de Seguretat. La segona és que no sé jo aquestes dades del 50%, no sé de quan van agafar les últimes dades. A lo millor les últimes dades eren de l'any 92 i llavors potser sí que han incrementat. Vull dir, aquest increment no sé des de quan és. I
l'últim any,
De l'any anterior, prenem dades, sí. Però clar, a lo millor si ajuntes les dades de la policia local, les dades dels Mossos d'Esquadra, les dades dels intervinents dins d'aquesta junta, es poden deformar. No sé si hi ha hagut més robatoris. Jo no he sentit que hi hagi més robatoris d'aquest tipus. Ara, el que sí que dic a partir d'això és que el panorama que es troba el tio que li han robat dins de casa és desolador. És, tot i que no hi hagi hagut força, que no hi hagi hagut víctimes, la veritat és que s'ha de fer tot el possible per evitar-ho. Jo crec que, per mi, la policia local funciona molt bé, però clar, sempre coordinats amb els Mossos, coordinats amb no sé què, és molt probable que puguin ser més eficaços.
De fet, us facilito un parell de dades. La policia local ha assolit els 100 agents i s'espera que a final de mandat Sant Cugat tingui 120. D'altra banda, demà hi ha prevista, demà divendres, una reunió de l'alcaldessa, que em sembla que esperava reunir-se amb el conseller d'Interior per reclamar més reforços en els Mossos d'Esquadra. En general, la sensació és que Sant Cugat és una ciutat tranquil·la, una ciutat segura. Penseu que calen reforços?
Sí. Perdona.
A veure. Sí, i si no, jo... podem acabar de fer una ronda. Sí, sí. Josep Maria.
Veure, la meva impressió i la meva experiència personal és que sí que s'ha incrementat. Jo he vist que el Colomer i s'han donat unes quantes situacions de robatoris en pisos de cases adossades, però darrerament, amb els 3 o 4 mesos, han assaltat a 3 o 4 habitatges. I això preocupa, és un problema que fins i tot hi ha hagut iniciativa per part dels veïns de muntar-se una vigilància privada, de posar, perquè la gent està preocupada perquè no sap com fer front a això. Jo penso que és un problema complex.
Sí.
Segurament que és el resultat o l'exponent d'una crisi, doncs, d'una situació social inestable i que genera, doncs, aquest tipus de situacions. I jo el que m'agrada, doncs, que es donin dades de què s'han incrementat o no. Jo voldria veure mesures que hi ha posades per poder reduir això, per poder neutralitzar. Jo penso que no és fàcil. Jo inclús, doncs, no sé si només amb un increment de policia resolem el problema o hi ha d'haver alguna altra mesura, que jo no sabria indicar de quina, però sí que això crea una preocupació en la ciutadania, almenys en sectors determinats, que s'hi ha de fer front i s'hi ha de respondre d'alguna manera, però no és fàcil la resposta.
No.
Volia intervenir al...
Sí, veure, jo diria que em sembla que va ser, diguéssim, l'estiu del 2015 o una cosa d'aquest tipus així, després de l'estiu del 2015 que van sortir unes dades, diguéssim, també en el qual es havia disminuït la quantitat de robatoris que s'havien produït a Sant Cugat. De fet, havíem tingut una punta bastant important, llavors sembla que el 2015, diguéssim, va disminuir. Jo diria que els robatoris estan estesos per un igual, diguéssim, tant en el centre com en els barris perifèrics o les zones residencials.
Bueno, segons les dades que es van donar, eren al centre de Sant Cugat i després Mirasol.
Sí, però...
Hi ha un tipus d'habitatges que és més fàcil l'accés i hi ha una vigilància perquè, bueno, jo us dic l'experiència directa, personal, d'unes cases en què l'entrada, doncs, per jardins privats i tal és fàcil.
Sí,
i els robatoris que hi ha hagut no ha sigut amb violència, han estat posat per la finestra o per la porta, forçant la porta o pujant tots per la finestra.
Josep Maria, jo he vist davant de la Casa de Cultura el bloc aquell, diguéssim, són 4 escales, perquè tenim una entrada comuna que són 4 escales i som 40 veïns. Hem tingut 3 robatoris. De manera que la comunitat de propietaris ens vam plantejar de posar càmeres de vigilància.
Sí, per això.
Però vull dir que no és un problema de que si vius en una casa adossada o si vius a Vall d'Oreix, perquè és clar, en allà queda solitari i tot plegat. No, vull dir, és un problema també d'aquí del centre,
Sí.
No.
Heu de pensar que Sant Cugat, que és un poble, que una ciutat, perdó, que té 48 quilòmetres quadrats, i té una extensió de control, de vigilància molt difícil, perquè té molts carrers i molts quilòmetres, i els 120 policies, no, els 100 policies els has de dividir per 5, perquè els torns de la policia vol dir que al carrer n'hi ha 100 dividit per 5 només, cada moment.
Diurns i nocturns, llavors.
Diurns, nocturns, a veure, són 365 dies de l'any, les 24 hores del dia que hi ha d'haver el torn de la policia. I el torn de la policia vol dir que són 5 torns per setmana. O sigui, si tu tens 100 persones treballant, els has de dividir per 5 i són aquells els que tens al carrer. Al carrer o el de control. Per tant, són pocs, jo crec que són pocs. Gràcies al que han vingut els Mossos d'Esquadra, això s'ha multiplicat, però tot i així, el control de Sant Cugat amb la quantitat de carrers i de quilòmetres que té, ni que vagin amb moto, ni que vagin amb cotxe, ni que circulin pels barris són poquíssims els que hi ha al carrer.
Jo, si em permets, que d'això si fa o no fa n'entenia, realment cada torn són els 6 policies, perquè entre els horaris i les vacances fa que no sigui solament un de cada 5, sinó de cada 6. La segona, com que el primer que has de fer és els policies que estan als col·legis, allò, aquells senyors en aquell moment no fan vigilància, estan fent atenció al ciutadà des de d'allò. Tercera, hi ha gent dins de les oficines que ha d'atendre els atestats, d'allò. És a dir...
Obligatòriament han de ser policies, perquè si no, no poden atendre els atestats.
Evidentment, queda això molt minvat. O sigui, policies al carrer, com deia la Maria, pues, has de dividir per no sé quan. Millor no pensar-ho per no donar-li ales als senyors dels robatoris. Estic intentant dir també que també crec que al començament, i per això no s'havia creat tanta alarma, eren les cases perifèriques. Ara dic, per exemple, Can Trabal, o sigui, la d'allò. Per què? Perquè llavors deien... Hi havia dos factors, des del meu punt de vista. Un, que els veu que quan estaves a la vora del bosc, quan trucaven pel robatori, la policia no els enxampava perquè ells directament marxaven pel bosc i per més que anessin amb moto, amb cotxe o el que sigui, ja no els enxampaven. I després, que jo crec que la gent fins a cert punt entenia que vivia en una casa isolada i que realment, doncs, mira, doncs es conformaven més. Ara, en un pis, penso que la cosa pren uns caires més fotuts. La tercera cosa que volia dir, la seguretat total té un cost infinit, des del punt de vista industrial, des del punt de vista ciutadà, des del punt de vista que vulgueu. I l'última cosa que volia dir és que espero que no es prenguin accions com la de la
Mai aquesta.
No, la de la Mai del Brexit, que diu que no vinguin aquí no sé què. Home, això espero que diguem que amb la població que tenim, com deia el Josep Maria, producte molt probablement d'una crisi i de tot això, doncs bueno, pues ho hem d'anar suportant i ho hem d'anar mirant.
Jo vull disculpar-me amb els contertulians perquè el Pasqual d'Osó ha estat molts anys encarregat de la policia a Sant Cugat i jo he estat molts anys encarregada de la policia a Viladecans. Sí. Vol dir que tenim un cert coneixement, sí, del tema, i per tant penso que juguem amb avantatge.
Sí. Sí.
Jo penso que aquí no hi ha resposta única ni una resposta exclusivament, anava a dir, pública. És a dir, aquí hi ha d'haver una combinació entre mesures particulars i privades, de quins havíem acostumat a que era una ciutat tranquil·la i segura, dèiem, sí. Doncs jo veig que pel meu voltant la gent comença a posar reixes a les finestres, sí, sí, comencen a posar, la gent tanca en clau, jo tancava doncs un cop a la porta i marxava de casa tranquil·lament. Ara doncs hi dono dues voltes a la clau. Per tant, hi ha mesures particulars, doncs, que o la gent va posant alarmes en els pisos o les cases, càmeres de vigilància, que deia el Domènec Miquel. Tot això són mesures que s'hauran de complementar amb la vigilància policial, però no és suficient la vigilància de la policia, primer pels recursos, pel tamany doncs, de la ciutat, i per tant haurem d'acostumar-nos a una situació nova i prendre mesures col·lectives, sensibilitzar la gent, emprendre i assumir la part que ens pot tocar com a ciutadans de dificultar, d'alguna manera, obstaculitzar, que no fer-los-hi fàcil l'accés als lladres, però a la vegada doncs, donar suport a tota aquesta situació de vigilància pública.
Després d'això, Josep Maria, jo crec que hi ha un tema també que és important, que és la legislació que hi ha, perquè si no han robat més de no sé què i no sé quantos, la policia es desespera. O sigui, aquests robatoris que deies, Maria, del Mercadillo, de la Fireta, jo crec que aquests senyors entren per una porta i surten al cap de pocs minuts. I jo he vist llegit, doncs, que en el metro hi ha senyors que han robat 70 vegades, els han detingut.
Sí, sí.
Clar, la moral de la policia ha de ser... Diuen, bueno, esperis que l'acompanyo aquí, ja l'esperen a la porta per quan torni a robar. És que ho trobo fatídic. Sí. Crec que aquestes lleis, sobretot les de la reiteració, haurien de canviar una mica. I l'altra cosa, com deia el Domènec, diu, han posat càmeres, sí, no intentis posar càmeres al poble, perquè llavors dius que...
Tothom se't tira a sobre.
Se't tira a sobre de mala manera. O sigui, nosaltres vam intentar-ho no sé quina de llotges, no sé quins anys, no, que això atenta la intimitat. I, bueno, esperis, és com si et porten la plaça de toros sense capota i tu pintat de vermell, vull dir, t'enganxen sempre.
Sí.
Confirmem, facilitant més dades al respecte del tema que tractem, que l'alcaldessa va explicar en la roda de premsa posterior a aquesta junta de seguretat que efectivament la gran majoria d'incidents d'aquests robatoris es concentren al casc urbà de Sant Cugat, com ja hem comentat, seguit de Mirassol i Valldoreix. En quin tipus d'habitatges, en plantes baixes i primers pisos, que és el que ja hem estat comentant. Si us sembla, canviem de tema, continuem a Sant Cugat, perquè no sé si sabeu que hi ha es va posar en marxa recentment un dispositiu municipal de control, de vigilància a la zona de Can Solà, allà on es concentra el jovent els caps de setmana per fer botellot, per passar
l'estona. Em sembla que estem a la taula i hem anat a Can Solà.
Us ha passat. De fet, és que hi havia hagut queixes d'alguns veïns perquè consideraven que les restriccions de la zona hermètica de Sabadell havia provocat que el jovent s'hagués desplaçat fins aquí, cosa que ha desmentit l'alcaldessa perquè assegura que les dades de què disposen d'afluència de joves en aquesta zona es manté respecte de l'últim any. El fenomen aquest del botellot, m'imagino que també és difícil de controlar, però és que aquí, a sobre, hi ha una altra qüestió de fons, que què se'ls ofereix al jovent de la ciutat? Tenen possibilitats, tenen opcions, culturalment se'ls hi ha de plantejar...
Jo crec que, repeteixo, que dels que estem a la taula, no sé si estem en masses condicions d'analitzar-ho, això, però no cal anar a Can Solà, a la plaça de l'estació, els caps de setmana, i no són joves, precisament, s'ajunta gent a fer molt xivarri,
sí.
Molt, i no són joves, I és des que es tanquen... les zones tancades a les 2, 3 de la matinada i poden estar-hi fins a les 6 del matí tranquil·lament. La policia tampoc passa per allà i t'he de dir que si jo fos policia tampoc hi passaria perquè és super perillós passar per allà perquè porten molta cervesa o el que sigui a sobre. Per tant, no és només a Can Solà, hi ha més llocs del poble, el Parc Central, Déu-n'hi-do, també. Per tant, hi ha molts llocs. A veure, jo penso que és una manera de canvi de vida. Quan jo era jove, a les 5 de la matinada, si no estava a casa, no hi podia tornar l'endemà, diguéssim. Per tant, no sé, hi ha més coses aquí, coses de tipus cultural que s'han de veure.
Jo el que veig és que es veu que els que organitzaven el Salou Fest ja no l'organitzaran.
Ja ho veurem.
Això, no, la pròpia empresa, que no sé com es diu, Eilaf, no sé què.
Està buscant un altre lloc.
I a Lloret li han dit que...
Aquí darrere d'això hi ha interessos.
Sí, però fixa't el descans, el que volia remarcar, Josep Maria, és el descans que se n'han portat els de Salou quan han dit, ostres, que bé, que no sé què.
Sí, però els hotels i els bars i tot això es queixen, perquè els hi treuen una font en temporada baixa, ens anava molt bé això.
Sí, són com els de Lloret, que no paguen la llum.
Però vaja, aquí Sant Cugat no és el cas. Vull dir, les dimensions no tenen res a veure.
No, però vull dir-te que...
No, i és el que deia la Maria, que es fa amb horaris en què està tot tancat. Vull dir que simplement trobar-se i portar-se la cervesa i fer la gresca.
Sí.
I això és més difícil de controlar.
Sembla que hi ha com un concurs de dir aviam qui se'n va dormir més tard. Perquè jo no sé si es diverteixen molt, però bueno, jo no puc jutjar, perquè com deia la Maria, estem ja fora de la d'allò.
Sí, però això fa molts anys que passa. Sí. Que no és una cosa nova, ni molt menys.
Però es deu concentrar en llocs molt concrets, sí, que jo no sé si el veïnat doncs es queixa o no es queixa o té dret a queixar-se.
Però ja Can Solà no n'hi ha gaires de veïns, Són zona industrial, hi ha un restaurant, un bar i poca cosa més.
Però ens queixem de si s'han quedat
amb veïns. Però és que et trobes amb la situació, hi ha una altra situació, les carpes, que estan en el terme municipal de Cerdanyola, també hi ha una problemàtica i hi ha veïns que es queixen del soroll que provoquen.
Sí, els
xiringuitos. Que fins i tot es volen fer estudis de...
I els xiringuitos de la platja del Delta del Llobregat, que estan a 5 quilòmetres de la població, també fan massa soroll i també hi ha gent que es queixa.
Però a veure, és que llavors també et queixes de que la població està envellida, de que no hi ha... I dius, a veure, tu vols joves o no vols joves? O vols que hi hagi gent jove a Sant Cugat? Doncs la gent jove se'ls diverteix. No sé com, s'ha de divertir d'una forma controlada, concentrada o fent el que vulguis, però jo penso que se'ls ha de donar una... un espai de diversió, perquè si no ja m'explicaràs tu.
Permet que t'expliqui una anècdota de com va començar allò del Botellón aquí a Sant Cugat. I és que aquí a Sant Cugat, històricament, en el segle XVII teníem dues tavernes. Hi havia la taverna de l'Ajuntament i hi havia la taverna del monestir. Doncs, perquè, esclar, la taverna, com que dona calés, doncs era d'aquelles coses que es havien de tenir. Aleshores, en un moment determinat...
El poder polític i l'eclesiàstic.
Sí, a la taverna del monestir va haver-hi un incident, no? Hi va haver una baralla i tot plegat i això. I aleshores el senyor Paborda, que era el senyor jurisdiccional, va decidir que a les tavernes no es podia beure. De manera que tu anaves a la taverna amb un got, te l'omplien de vi i t'havies d'anar a beure al carrer.
Ah.
I esclar, podia beure, això no és el Botellón.
Sí.
Per tant, diguéssim, el Botellot el va inventar-lo el senyor Paborda Major del monestir de Sant Cugat, perquè no hi haguessin merders a la seva taverna. Així ho va eliminar, va passar els merders en el carrer. Doncs valent, no ens queixem.
És sí. Més fàcil. De totes maneres, sí que és veritat que amb vosaltres, que tots sou viatjats, tu te'n vas amb altres països i surts d'un bar a les dues de la matinada, que n'hi ha d'oberts, que és veritat que n'hi ha d'oberts, i ningú fa soroll al carrer.
Sí.
I ningú fa soroll al carrer.
Ni en el bar tampoc.
Ni en el bar poc.
Bueno,
en el bar poc.
Però... Vaig a Itàlia, eh?
Ah, no, és diferent.
No, en amunt, diguéssim. Sí. Més amunt. Però la veritat és que aquí som una gent una mica incivilitzada en tots els aspectes.
Això
perquè...
és un problema cultural, et sembla?
Sí, sí, jo crec sí. Que sí. Surs del bar i et quedes a parlar a fora al carrer Santa Maria. Estaven cansats la gent del carrer Santa Maria de queixar-se que la gent quan sortia del bar es quedava parlant a fora al carrer.
Tenint en compte que aquí parlar és cridar.
En veu alta.
Aquí parlar és cridar.
Clar, més que cultural, perquè abans també passava això, però potser es tenia més respecte pels altres.
Però la una no, i les dues de la matinada...
Ja no sé si és cultural o educacional o cívic.
A la una o les dues de la matinada hi havia poca gent pel carrer.
Sí.
Anys enrere, no n'hi havia gaires.
No ho sé, quan teníem 17 o 18 anys sortíem del centre excursionista Sabadell, ens quedàvem, diguéssim, allà xerrant a la plaça de l'Àngel i més d'una vegada ens havíem fotut una galleda d'aigua.
Sí, i tant.
Vull dir, sí,
que... No s'estilen ara, eh?
Sí, però vull dir, això ens havia passat més d'una vegada i a dues, eh? El senyor Eugeni, que en fi, que tenia...
Deu ser qüestió de noms, això.
Canviem de tema, m'agradaria aprofitar, ja que tenim a la Maria i al Pasqual, perquè aquesta setmana ha començat el judici a Joan i Maria per presumpta prevaricació, ha començat amb la retirada de l'acusació particular per presumptes irregularitats urbanístiques. No sé si vosaltres voleu opinar al respecte, si teniu alguna cosa a dir.
Jo la meva sensació consultada amb els tècnics arquitectes d'allà és que allà no hi havia res. Vull dir, que va ser el Contreras el que eren uns terrenys afectats per la Renfe, però no per l'Ajuntament, per lo que es litigava, i que nosaltres penso que havíem fet les coses bé. Això és el que ens tant el secretari que és independent com els tècnics municipals que eren independents van fer. Es va fer diverses comissions amb tots els partits polítics, etc. I jo penso que no, que és així. Ara, clar, la Maria potser té un altre punt de vista en aquest tema, però jo crec que era un tema personal del Contreras, que, bueno, personal, vull dir, que ell es pensava que anava d'aquesta manera, i no sé com ha durat tant de temps.
Com totes les coses en aquest país, fa tant temps que va passar això, que ja no me'n recordo de què anava la pel·lícula, però sí que és veritat que en aquell moment el que diu el Pasqual és cert, jo legalment no sé com acabarà la cosa, però era una picabaralla que hi havia amb l'Amador Contreras per moltes altres històries i es va enganxant aquí. A veure, no sé com acabarà, perquè ja et dic que ja no me'n recordo ni com anava la pel·lícula. Però
és que estem parlant potser de 30 anys enrere.
Estem parlant principis dels 90.
Vale.
És un tema que jo crec que ja hauria d'estar super resolt, i, vamos, i en aquest moment, si en el Joan Aymerich li diuen que no pot ser alcalde una altra vegada, no crec que li preocupi massa, diguéssim.
No, però és una taca.
Sí, però és que és injust.
És una taca immerescut, exactament.
Jo crec que les coses que es fan mal fetes han d'anar a judici, ho crec, sincerament.
Sí, sí.
Però han de ser en el moment que hagin de ser, no al cap de 20 anys.
Perquè tingui sentit.
De totes maneres, recordeu que hi va haver-hi un catedràtic que es deia Alejandro Nieto, que va viure bastant de temps aquí a Sant Cugat.
Va fer el pròleg del Contreras, el llibre del Contreras.
No, que va publicar un llibre, ell, que es diu Balada de la Ley i la Justícia, que parla de casos urbanístics d'Espanya, de diferents llocs, en el qual té dos capítols dedicats a Sant Cugat, i, home, Déu-n'hi-do del que explica, Si realment les coses van anar tal com expliquen allà, Déu-n'hi-do,
Home, era l'època en què nosaltres vam guanyar un judici, el de la Guinardera, en el Tribunal Suprem de Justícia, i el vam guanyar. Políticament no ens va servir per res, i econòmicament tampoc, perquè per res, de res.
Sí.
Però jo crec que a partir d'aquell moment les coses es van començar a fer d'una altra manera.
Sí.
Perquè sí que és cert que hi havia una certa alegria en fer les coses... I en aquí no li dono només la culpa als polítics,
no, és que...
sinó que hi havia molts tècnics que en tenien bastanta culpa, diguéssim.
Sí, és que això és... molts cops surt l'alcalde com a cap d'esquila.
És el cap d'esquila.
Vale. Però realment està assessorat pels tècnics d'urbanisme, i de tècnics d'urbanisme no hi he vist que surtin corrupteles o d'allò. Vull dir, aquests van... Tota la tarragada li claven en el polític, i el polític és segur que primer s'ha assessorat amb el secretari, amb els tècnics i amb una sèrie de gent, excepte que sigui un alcalde d'aquells que digui que llavors sí. Però no, jo, la meva experiència és que tots s'han recolzat, s'han repenjat amb el que els diuen els tècnics. Sí. I per tant et diuen, escolti, això sí, i no sé què, vale.
Però... Llavors, l'exalcaldessa de València era més llesta i no signava cap paper.
Ah.
Per tant, no podia anar mai, no pot anar mai a judici.
Però aquest és el problema. Ara estem tan tocats per mil casos aquests de corrupció que quan ens n'arriba un de fa 25 anys, doncs dius, bueno, què passa aquí? Primer, et torna a posar sobre la taula la lentitud de la justícia, si
és que
n'hi ha,
que és injust.
Arriba un moment en què tot això està tan gastat que ja no saps si val la pena desenterrar-ho. Però la veritat és que quan passen aquestes coses de corruptela, sobretot en l'administració, no vol dir que tota la gent que estava a l'administració pogués enterar-se en això. Es fa precisament entre uns quants que, si intencionadament han volgut aprofitar-se del càrrec o de contractes, del que sigui, no ho explicaran perquè tothom se n'enteri. I arriba perquè un moment determinat un o altre ho denuncia i ho posa sobre la taula, o un n'ha quedat perjudicat i llavors es tira de la manta, i per així van sortint coses que la justícia ha de començar a esbrinar fins a quin punt és veritat o no. El problema és que s'allarga tant amb el temps que ja queda gastat, i que això ja no té una exemplaritat per la ciutadania.
En el cas dels ajuntaments, els temes urbanístics precisament són els que tenen més control, i malgrat això, perquè és obligatori que passin pel ple tots els importants.
La gent s'ho mira després, els regidors, quan aproven
els plans. Jo conec regidors que s'ho miren tot, i en conec alguns que no es miren mai res. Això suposo que continua passant.
A l'oposició o a l'equip de govern?
A les dues bandes.
La gent va dir, què votem? Sí, doncs aixecar.
Sí, però això ho diuen perquè el cap del grup municipal, o que sigui, primer se n'ha anat a la sala de comissions a estudiar tots els expedients, a mirar tots els expedients. Exacte, se suposa que és el que diu la Maria.
No, i que després també és veritat que home, hi ha uns serveis tècnics, hi ha coses molt específiques. Jo sempre defenso, i ho defensaré sempre, la bona intervenció que ha tingut l'Ajuntament de Sant Cugat sempre. I quan va passar el cas, hi havia el mateix interventor que hi ha ara, si és que no ha plegat.
Encara.
El senyor Rigau.
Ah, el secretari.
El secretari, sí. I l'interventor era un altre, però no sé si encara ja hi havia el
Carulla. L'Estrella. Qui dius?
No sé l'interventor qui era llavors.
No sé.
Però bueno, que es miren molt els papers. Que
sí,
són gent que es miren els papers. I l'alcalde no signa res si ells no li diuen que signi el paper aquell. Per tant, A veure, a judici s'hi pot anar per molt... Ja dic, nosaltres vam anar amb la del Guinardó, però és que estava tan mal fet, estava tan mal fet, que era fàcil de guanyar-lo, aquell judici.
Sí, sí.
Jo, perdoneu, però a mi no m'estranya. Una ciutat com la Sant Cugat, que ha crescut d'una manera tan accelerada, i per tant doncs, que el tema urbanístic ha sigut doncs, un element capital d'aquest creixement, difícilment, quan te n'enteres doncs, de com van les coses, que no hi hagi hagut res doncs, irregular o que algú no s'hagi aprofitat o no s'hagi aprofitat, a mi no m'estranya que surtin coses. Vull dir,
sí, però en el cas de la Guinardera, per exemple, que diu la Maria, era pràcticament una irregularitat administrativa, és a dir, no hi havia...
Era una irregularitat administrativa.
Vull dir, no hi havia temes de corrupció, que jo sàpiga, no hi havia temes de corrupció.
Amb això diferiríem, però en tot cas ja ha passat fa temps.
Sí, però diguéssim en el cas, per exemple, de la Boring,
sí,
i diguéssim que és el que s'origina i tot plegat, i va haver-hi un particular que va posar diguéssim un ple sí. de Mèxic que va acabar guanyant
sí.
i en recordeu-se'n sí, sí. per tant vol dir que hi ha algunes irregularitats van fer. Una cosa,
sí,
una cosa va ser
de lucre.
Sí, però una cosa diguéssim va ser aquell judici que anava per el que deia aquell senyor i que aquell senyor no implicava diguéssim a cap polític i després hi va haver-hi un procés paral·lel que va dir, bueno, escolti'm, aquí hi han d'haver irresponsables.
Exacte.
I per això ara, diguéssim, estem on estem. Però estem on estem perquè hi ha hagut un judici previ que li van donar la raó a un senyor, eh? En recordeu-se'n d'això, eh?
No, no, jo crec que s'ha millorat.
I que no vull dir que el Joan hi tingués cap mena de cosa, no. diguéssim, a veure, diguéssim, amb això. Però que algú de l'Ajuntament hi va tenir-hi que veure, sí. Sí.
Doncs seguirà el seu curs el judici que ha començat aquesta setmana i per cert anem en els minuts que ens queden a parlar de política catalana i si hi arribem a la política espanyola de retruc, debat de política general amb acords, amb indicacions ja concretes sobre el full de ruta. El que passa és que encara hi ha disparitat de criteris en el tema de pressupostos. Hi ha acord pel referèndum entre Junts pel Sí i la CUP, que pacten consulta perquè se celebri el setembre del 2017, i eleccions constituents al març del 2018. Aquestes són, diguem, les dates. Però després, en el tema de pressupostos, sembla que les propostes de la CUP no són ateses per Junts pel Sí. O sigui que la situació, recordem que en la qüestió de confiança de la setmana passada, crec
sí, que nosaltres no l'hem debatut perquè va passar.
El president va dir que si no hi havia suport als pressupostos, convocaria eleccions.
Uh-huh. Bueno.
Ja les hauria d'haver convocat perquè no hi va haver acord de pressupostos aquest any. I
no
a la majoria de governs doncs es diu doncs si no hi ha acord amb els governs s'ha de convocar eleccions i va optar per dir fem una moció de confiança i a partir d'aquí reprenem i, doncs, bueno, i ha guanyat el president doncs, i té un altre termini. No sé, jo el debat de política general hi ha aquestes dues coses, hi ha la part doncs, més política de referèndum posant dates i posant condicions i tal, com si això fos així molt viable i tothom doncs, ho veu doncs, que això anirà així, sense preveure les dificultats i els obstacles i els impediments que hi haurà. Si difícilment es va poder validar la consulta del novembre, pensar que un referèndum encara doncs, més estricte i més d'alguna manera per voler-lo validar que no tindrà contratemps doncs és somiar truites i per tant jo poso un interrogant amb els calendaris i amb la voluntat doncs, d'arribar-hi a la voluntat doncs podem somiar i podem dir moltes coses però ens trobarem doncs amb uns murs que ja veurem com se salten aquests murs.
Jo que tinc la mala costum de llegir força i d'escoltar bastant, home, fer una moció de confiança al cap d'una setmana, fer
un debat general
i d'aquí 4 dies pressupostos, al debat general es van repetir les mateixes coses que s'havien dit en la moció de confiança. Després, els portaveus dels diferents grups polítics, excepte un parell que van ser bastant brillants, a la senyora de la CUP, jo, la primera, si hagués sigut alumna meva, li hagués dit, escolti, aquesta tesina que acaba de llegir, posi'm les referències d'on l'ha tret, sisplau, perquè va repetir paraules textuals del Josep Pallach, paraules textuals del PUM, paraules textuals del PSAN. Llegiu llibres d'història i les trobareu exactes. Vull dir, es va fer una tesina. Per tant, no sé si era un debat de confiança allò o era un debat de fer un experiment acadèmic. A mi em va semblar pobre el primer i el segon debat, per tothom. La meva opinió.
Les opinions.
Jo el que penso és que, de cara als pressupostos, tenim molt poc marge. És que del pressupost al final tens molt poc marge, perquè entre els ingressos que estan limitats... Bueno, i tot i això, em sembla que ens assaltem alguna normativa europea de que el sostre de dèficit...
El topall de dèficit, sí.
Vale. O sigui, tot i així, et queda molt poc marge per dir, mira, vaig a destinar tantes d'allò per la no sé què social, queda molt poc marge. Esclar, això no pot satisfer ningú, perquè si diuen que destinem 100 milions d'euros als menjadors de no sé què, dirà, escolti, que això és una misèria. Bueno, doncs vull dir, és tot el que puc fer. Tens molt poc marge. I en quant al que deia, la segona cosa que volia dir és que jo penso que pel dret a decidir, per tant, pel referèndum, doncs deu haver un 90% del, un 80% del Parlament que estem d'acord. I ara espero que amb l'IFETA, amb la trencadissa del PSOE i de tot això, també dirà que també vol el dret a decidir. Espero. Ell ho ha dit sempre, no sé si ara...
Ahir li va dir que per fer tot això havia de ser Superman, eh? O...
Sí. I l'última...
El tema és materialitzar-ho, Pasqual. És dir, una cosa és posar-nos d'acord de dir que volem el dret a decidir.
Vale.
I això ja en 80 és gaire temps i fantàstic. I tots...
I després del com.
Ara de dir quan i com,
bueno,
i amb quines condicions.
Jo només et diré...
I això aquí no s'atreveixen... Doncs,
et diré una frase. No ens aturem, ja ens aturaran. No podem... Clar, sí, nosaltres ja no...
Però la gent els ho has d'explicar, que hi ha aquests problemes, sí, i que et poden aturar,
jo
i com ho farem.
No,
quan
ho
dos
sé.
Exèrcits es van a la batalla, els generals de la tropa ens animen i diuen, tu, aquí guanyarem,
aquí
i aquí no hi haurà... Perquè si no, doncs, la gent es tiraria enrere. Però un o altre perd.
Sí, però deixa'm que et digui una altra cosa. No sé si has vist els equips de rugbi d'aquests de Nova Zelanda, no me'n recordo com li diuen, els negres, no sé què, que abans de començar... de Samoa. Abans de començar ja deixen acollonit a l'adversari perquè comença i aquí jo... no sé si és un civil massa afortunat, però jo espero que fem com els del rugby d'aquests de Samoa i diguin, espera't un segon, hem d'anar amb compte. Per tant, dic, no ens aturem, ja ens aturaran.
No, i de totes maneres diguéssim que a veure que les últimes experiències que hi ha pel món de referèndums no han sortit exactament massa bé,
no.
Com per pensar que diguéssim la solució és un referèndum, eh? O sigui que això també sembla que imposa una certa reflexió, eh?
Jo aquesta reflexió la passaria precisament a l'altra banda també, és a dir, si hi ha capacitat, doncs, i tu creus en la democràcia que les pots consultar,
sí,
la gent,
sí.
Dona totes les eines i totes les condicions perquè la gent pugui defensar una cosa i una altra i sàpigues una mica el que vol. Ara, tancar-se de dir no us ho deixarem fer, aquest és el gran pecat.
Però això els hi dona vots.
Sí, Josep Maria, el 2010, si el Rajoy hagués dit, vinga, va, referèndum i demés, sortiu, no com una catedral.
Exactament.
Senyors, lleis del Canadà, vull dir, fins dintre 10 anys no en podem tornar-ne a parlar.
Exactament.
I era així de fàcil. Ah, però es va haver d'imposar, diguéssim, allò dels carpetoetònicos, no?
Exacte.
I llavors d'aquesta manera, vull dir, doncs no arribem enlloc. Però s'hauria pogut fer,
sí,
i hauria sortit un no com una catedral.
I ara no sé què sortiria, però vol dir...
Jo tampoc ho tinc clar, eh?
No, jo tampoc. Però el problema és que de l'altre costat, és dir, sobretot els dos grans partits, tant doncs el PP com el PSOE, que es neguin totalment amb rodó a plantejar el tema, home... hem tingut potser el pas endavant de que almenys hi ha un partit estatal, que en aquest cas és Podem, que accepta la possibilitat de fer aquesta consulta. Doncs anem-hi, intentem ampliar, quan diem ampliar amb les bases els que vulguin això, ampliem-la també, intentem influir perquè els que ens han de permetre perquè aquest referèndum sigui viable i sigui reconegut i sigui, doncs puguin també d'alguna manera acceptar el joc de la democràcia.
Jo diria que, a més d'això, hi ha una, hi havia un menyspreu. És que la immensa majoria de los catalanes l'únic que quieren és los problemes de no sé què. És que estos són quatre polítics. O sigui, hi havia un menyspreu, que aquest menyspreu jo crec que incita i excita a les masses. I després, que es només s'ha basat en la part legal. Ah, se lo diré al Tribunal Constitucional. Escolta, on t'han d'ensenyar mòduls és a casa, no és al col·le. I tu sempre ho centrifugues tot cap al Tribunal Constitucional. No em vinguis amb les lleis. Digues tu el que has de dir, fes el que has de fer i no sé què. I amb això l'immobilisme del Rajoy fins ara li ha anat molt bé. I mira ara la trencadissa del PSOE si li ha anat bé. El tio assegut a la porta de la seva cabana a veure si paio passar al seu enemic. Per què ha de canviar aquest home i prendre decisions? Que a mi sembla que, no dic que sigui gandul, però que realment li deu costar. Diu, ostres, ara se m'ha tirat feina, tu. Ara he de provar un referèndum, tu. Ostres, tu. Bueno, no, mira, fora. I clar, i així hem arribat on hem arribat.
I les costums polítiques dels carpetobetònics que diu que diu aquí el company, que ja els hi va bé, i a més mira com es va guanyar la Comunitat de Madrid comprant a dos regidors socialistes. Sí. Doncs ara no m'estranyaria que també hagués passat tres quarts de lo mateix, perquè la gent som fàcils de, en general som fàcils de comprar.
Aprofitem aquests cinc últims minuts que ens queden per analitzar la situació espanyola. Sembla, apunten algunes informacions que hi hauria ja data per a una possible investidura de Rajoy.
Ara es veu que li sap una mica de greu i s'ho repensa el senyor Rajoy, que per ganes, ara preferiria terceres eleccions per veure si arriba a la majoria absoluta. Va,
ho fa servir, em sembla, per apretar una mica
però
el PSOE.
Però seria tan vergonyant això que probablement doncs, haurà d'acceptar d'anar a la investidura i quedar-se amb els diputats que té en aquests moments. I per tant, quedar-se amb aquests diputats vol dir doncs, que entra a presidir un govern diferent de l'actual, sense majoria absoluta. Per tant, molt més exposat al control de l'oposició, sigui el PSOE, sigui el Podem, sigui els altres partits, i per tant serà una legislatura molt diferent. La comoditat de govern del PP no serà igual com ara.
Insisteix, però a buscar l'acord amb el PSOE.
Intentaré ser molt telegràfic. Per mi, per culpa de Catalunya, perquè tot el tema és des que el Sánchez va dir parlat amb els nacionalistes o volia parlar, els crítics del PSOE ho han fet fatal. Ho han fet fatal perquè han confirmat la política de l'immobilisme del Rajoy, li han donat força a l'equip d'esquerres de Podem, perquè ara l'única esquerra que hi haurà serà Podem, han esbudellat el partit i de realment ara a unes eleccions, a unes terceres eleccions, el PSOE no es pot presentar perquè estarà tot trinxat i d'allò. Clar, això què passa? El Rajoy ho veu i diu, anem a terceres eleccions que potser trec majoria absoluta. Aquests els han arreglat del tot
sí.
I s'ha acabat el bloc.
Sí, ara ho podrà fer. Ara ho podrà fer.
Jo no sé si el pudor aquest que dius tu o la ètica o el que sigui, però si vol... Li dirà, i ara m'aproves els pressupostos del 2017, del 2018...
I si dius que no, vaig a terceres eleccions.
Naturalment, ara és l'amenaça constant que té el Rajoy contra el PSOE.
Sí, sí.
Esteu d'acord, tots?
Jo no ho sé.
Ah, i a lo millor se separa el PSC. Ei!
Bueno, va, és que nosaltres som...
Això em sembla que és creure en els miracles, però
sí.
Bueno...
Té problema afegit el PSC.
Per això.
No té cap problema afegit. Nosaltres tenim un congrés el mes que ve i ja decidirem què fem.
Però s'haurà de decidir abans tot això.
Bueno, però abans que ho decideixi qui ho hagi de decidir.
Sí, però els diputats del PSC a Madrid...
Però no seria la primera vegada que han votat diferent?
Tu havies sigut, no?
No seria.
A Madrid no, aquí...
No, però ell no era del PSC, era Ciutadans pel Canvi.
Ah, sí.
Que alguna vegada, concretament en la llei doncs, dels toros, jo vaig votar en contra del PSC.
Sí, els toros, que tornen a la primera plana. Ja veurem què passa, si tornarem a tenir toros o no.
No, s'han de tenir empresaris que vulguin posar toros. I a part que aquests permisos al final els ha de donar la Generalitat o l'Ajuntament. Sí. O sigui que ja poden dir les lleis, dir no sé què, que tu no... Vaja, jo ho veig molt clar, això, eh?
Molt bé, senyors. Acabem aquí la tertúlia del Gall del Monestir dels dijous. Agafeu el paraigües, encara que de moment Ara no plou, eh? Ara no plou. Però les previsions és que durant el dia, almenys aquest matí, plogui.
Aquest matí plovia a Buts i a Barrals.
Sí, sí.
A les 7.
Hi havia tempesta.
Sí.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Bon dijous i bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu-siau.
Tu vas ser...
El gall del monestir.